Mireu, ara resulta que el temps aquest anticiclònic, és a dir, d'estabilitat que tenim, ha pogut contribuir a la ràpida expansió d'aquesta nova variant Omicron a Catalunya. Fixeu-vos, eh? Si és que se'ns gira tot d'esquena. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Dijous 23 de desembre, ressaca de la loteria de Nadal. Si t'ha tocat, doncs enhorabona. Si has rascat alguna cosa, doncs enhorabona també. I si no, ens consolarem amb allò que és tan important, la salut. I si et falta la salut, sisplau, ves al metge, perquè és que llavors malament anem. En fi, poca història ha tingut aquest sorteig de Nadal a la província de Lleida. Poc, molt poc. Amb premis grans, una mica més de 250.000 euros, molt repartits, i amb pedrers i tal, no s'arriba ni a recuperar el 50% del que s'ha jugat. Per tant, poca història aquest sorteig de Nadal del 2021. El que et deia, que resulta que la meteorologia també afecta el tema del coronavirus, i al final és que a vegades se'ns oblida que formem part d'un ecosistema en el que tot influeix, absolutament tot. L'acció de l'home, sabem que influeix meteorològicament i que els canvis meteorològics afecten també a la vida dels éssers humans. Per tant, de vegades hem de tenir una mica de cura amb el que fem, no pensant allò de... Bueno, tranquil, que l'atmosfera n'hi ha molta. Si contaminem una mica no passa res. Doncs sí que passa. En fi, tot això és allò, un a més, eh? Hores d'ara, fregant els 9 graus a la ciutat de Lleida. Marxarem cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer la previsió meteorològica pel que queda de dia i també de cara a demà. També farem una repassada a la darrera hora informativa. Marxarem cap a Anadon Veterinaris per parlar amb la nostra infermera veterinària predilecta, la Imma Sabater, i parlar també de festes de Nadal i d'animals de companyia. Amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier, parlarem de festes de Nadal. I de festa de Nadal i de taula. I de taula i de sobretaula. De tot el temps que gastem i de tot el que hi posem damunt de la taula. I amb tot això ens plantarem avui a la una. És dijous i això vol dir que després el David Velasco, a partir de la una, a les escapades de nieve, doncs es portarà moltes propostes de cara doncs, al nostre temps de lleure. Però ara sí, ja marxem ràpidament cap a l'Agència Estatal de Meteorologia. Tenim el Moisès Camunyes preparat. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida que segueixin predominant els cels amb intervals ennuvolats, principalment de núvols baixos a les comarques del sud, on no es descarta algun banc de boira. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui no presenten gaires canvis, amb màximes de 15 graus a la Seu d'Urgell, d'11 a Lleida capital, de 10 a Tàrrega, de 9 a Balaguer i de 7 a Viella. I si ens referim al vent, seguirà fluix i de direcció variable. Si mirem ara demà divendres, esperem a Lleida cels ennuvolats o coberts amb precipitacions que tendiran a remetre a la tarda amb la cota de neu, que estarà sobre uns 1.800 o 2.000 metres. Per últim, les màximes demà baixaran al Pirineu i pujaran al sud, amb valors de 12 graus a Lleida capital, a Tàrrega i a Balaguer, doncs a la Seu d'Urgell i de 8 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Ja sabeu, fregant els 9 graus a la ciutat de Lleida amb la boira instal·lada. Vinga, que busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una gamberrada més aquesta passada nit al barri de Capont, on s'han cremat 10 contenidors que estaven situats en tres illes. Espero que ningú intenti vendre'ns-ho com una llibertat d'expressió. Al final això és una gamberrada, igual que ho és quan es cremen contenidors en una manifestació. Són gamberrades, ni llibertats d'expressió ni històries. Llibertat d'expressió és que tu parlis, però no que cremis contenidors. Per tant, una més. El tema de deixar de comptar els contenidors cremats, perquè a vegades se'ns acusava de que ui, com si fossin persones. Home, ja ho sabem que no són persones. Però els danys que causen els cotxes que estan aparcats al costat, el mobiliari, els arbres i la despesa de tot això al cap de l'any, t'assegura que suma. 10 aquesta nit a Capon. Suposo que l'alcalde de Lleida no hi ha passat. Ahir va estar inaugurant aquestes lletres de Lleida grans que han col·locat a la plaça Berenguer Quart, que hi ha davant de l'estació de trens, que benvingudes siguin, havien d'estar col·locades i acabades al mes de setembre, però ja sabeu que sempre vam retard tot el que té a veure amb les administracions. Al final ho han col·locat el 22 de desembre del 2021, però suposo que no, després no li van fer el tour per cap pont per veure doncs, les zones dels contenidors cremats. En fi, gamberrada, que no ens ho blanquegin ni llibertats d'expressió ni històries. Gamberrada, eh? Gamberrada, gamberrada. Amb successos encara, detingut a Lleida per estafar 7.000 euros a 4 empreses de Sevilla, Múrcia, Cádiz i Logroño. L'home formava part d'una organització criminal que es feia passar per proveïdors per cobrar factures pendents. I mira, una altra història que fa temps, a més fa temps que ens ho explica el Joan Ramon González, per exemple, però fa temps que està a l'aire a veure què fem amb la Casa Balmanya, a la zona del Carràs, l'Ajuntament doncs semblava que sí, però no, la Diputació també semblava que sí, però no, a tot això doncs la casa aquesta s'ha anat deteriorant, ara si l'hem de tornar a deixar com estava costarà més diners, i tot això doncs passant dies, setmanes, mesos i anys. Doncs ara sembla que finalment la Diputació de Lleida i el Departament de Cultura han comunicat a l'Ajuntament del Carràs la seva disponibilitat a signar un acord entre les tres administracions per encarar urgentment, ara és urgentment, les primeres obres de recuperació i consolidació de la Casa Balmanya. Quina vergonya, quina vergonya. Ara, urgentment, ens haurem de gastar diners en recuperar i consolidar la Casa Balmanya quan fa anys que estava recuperada i consolidada. Ja ho estava. I ja estava sobre la taula que fem amb aquesta Casa Balmanya. I estava sobre la taula de la Diputació i de la Generalitat i de l'Ajuntament del Carràs. Doncs ara, urgentment, ens hem de gastar uns diners que segurament no tenim, que els hem de treure d'una altra partida, perquè hem tardat tant a reaccionar que s'ha fet malbé part del sostre, ha caigut i s'ha deteriorat. I se seguirà deteriorant, perquè ja sabeu que amb una resta arqueològica, quan li falla el sostre, s'accelera molt el deteriorament. Doncs ara, urgentment, hem de consolidar i recuperar una cosa que ja està bé. Com sempre, per la lentitud. La lentitud de l'administració pública, que de veritat, jo no sé... De veritat, ja sé que això és un tòpic, no sé en què gasten el temps. Però és que sempre arribem tard a tot. Sempre. Per cert, en política municipal, local, de la ciutat de Lleida, Miquel Pueyo, que se sotmetrà dilluns a la qüestió de confiança vinculada a l'aprovació del pressupost del 2022. L'alcalde afirma que la seva principal preocupació no és pas, almenys ho diu, no és pas tirar endavant la confiança, la moció de confiança, sinó tirar endavant els comptes.
En realitat, allò més important no és la moció de confiança, allò més important és la disponibilitat o no d'uns pressupostos expansius per a la ciutat de Lleida en uns moments en què la recuperació social i econòmica hauria de passar per davant de qualsevol altra consideració.
I tu pots arribar a creure si vols, eh? Jo no dic que menteixi, ni molt menys. Eh? Conservar la cadira es veu que no és important. No, no. L'important és la ciutat, els comptes de la ciutat. Que realment ho haurien de ser, eh? Que realment ho haurien de ser. En cas que Miquel Pueyo superi la moció de confiança, els comptes de la paeria per l'any vinent quedarien automàticament aprovats. En cas contrari, l'oposició disposarà d'un mes per presentar una moció de censura. Si aquesta no acabés tirant endavant, tot sembla indicar que no tiraria endavant, el pressupost, així com la ratificació de Pueyo com a alcalde, també quedarien aprovats de forma automàtica. Per tant, crec que ho té bastant apamat, si no d'una manera o d'una altra. D'una manera arribaria en una setmana, un mes, l'altra en un parell de mesos. Crec que ho té bastant apamat. Però vaja, veurem com tira tot endavant, com evoluciona. Per cert, que el sector turístic del Pirineu de Lleida preveu una ocupació mitjana del 75% per les festes de Nadal, Cap d'Any i Reis. Les noves restriccions han generat certa incertesa i han rebaixat lleugerament les bones expectatives inicials. I el Carràs demana que no s'apliquin tocs de queda al municipi perquè tenen menys de 10.000 habitants. L'Ajuntament presentarà recurs i finalment el TSJ dona el vistiplau a la mesura plantejada del govern. Veurem què diuen. Presumiblement a 2:15 han de sortir a donar el veredicte, però ja t'avanço que la Fiscalia Catalana s'oposa al toc de queda i a limitar les reunions. Considera que aquestes severes restriccions de drets fonamentals no són idònies ni necessàries. Fem una pausa i marxem cap a Nadón Veterinaris.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Hi ha regals que salven vides. Aquest Nadal, subscriu-te al periòdico per 45 euros i donarem l'import a la teva subscripció a Open Arms. A més, si et dones d'alta abans del 6 de gener, rebràs una samarreta Open Arms de regal. Dona't d'alta a elperiódico.cat/subscriptors. El periòdico. Entendre i més.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que marxem ja cap a Nadón Veterinaris, ja saps els consells veterinaris de tots els dijous. A Nadón Veterinaris, que els tens al carrer Seguiria número 11, a Lleida, que estan encantats de que els vagis a, de que vagis a visitar-los, que tenen una botiga molt gran, amb moltes coses, però coses, jo què sé, pel tema d'oci, de jocs, pel tema de menjar, pel tema de medicaments, pel tema de jo què sé, del que puguis pensar, per sortir a passejar, per abrigar-los, etc, etc. Tot això, carrer Segrià número 11, Nadón Veterinaris, a la web anadonvet.com, i després aquest telèfon que funciona a les 24 hores del dia, 973-266-388, 973-266-388. Ull, que estem a un pas del Nadal, i jo crec, bueno, crec no, perquè jo crec que ara recordo que ho vam avançar la setmana passada, avui amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, ja sé de què hem de parlar. Imma Sabater, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bueno, hem de parlar d'una cosa que bé ho podríem extrapolar cap a les persones també, però vaja, anem a dedicar-nos als animals de companyia.
Sí, sí, claro. Jo, lo dels humans no dic res.
Per això, no ho diem, però ja ho dic jo que ho podíem extrapolar, perquè de veritat. Avui parlarem de l'ex... Bueno, de dos coses. Una, de que no li dongueu de menjar el que no ha de menjar el nostre animal de companyia, i dos, encara que sigui algo que pot menjar, que no n'hi donem el doble. Per tant, dos temes avui. Un, que ja l'hem parlat moltes vegades, és a dir, arriba festes de Nadal, és igual, qualsevol celebració, i, bueno, escolta, els gossets, els gats, sistema taula, doncs pendent, suposo que, a més, amb el seu olfacte e-mails hi arriben olors diferents, d'aliments diferents, i, per tant, escolta, ells allí, com dius tu, amb la cara de pena, com si estiguessin morts de gana, dona'm alguna cosa.
Sí, sí.
I no hi hem de caure,
poteta,
amb això,
eh? Estan assegut a taula i te fan amb la poteta el genoll. A més, ho fan a la gent nova.
Clar.
Els de casa, clar, jo dic, aquest no sap que no m'ha de donar. Aquest li demano.
Bueno, a veure, anem a recordar per enèsima vegada, però ho tornarem a dir, l'alimentació normal de les persones, en regla general, no els hi va bé.
Exacte.
Ni jo no
donar-li res nostre, i més amb aquestes dates que normalment porten salses...
Això no ve dir ni com ho preparem. Perquè a vegades pots dir, home, si és un tros de pollastre, ja, però igual ve amb salses, pebres i històries, doncs no va bé això. Una cosa és que no els hi convé, i l'altra, que és que a més hi ha aliments nostres que els hi són tòxics.
Exacte. Hi ha molts aliments nostres que són tòxics pels animals. Per exemple, la ceba, que li fiquem a molts menjar, ceba. Ceba, all, totes aquestes coses amb ells no li van bé.
És tòxic,
I de xocolata tampoc, eh?
Ja. Sí, que a més d'això n'hi ha ara, eh?
Home, el que sí podríem fer amb un cas excepcional, si anem a fer pollastre o gall dindi, li podem bullir el nostre animal una mica i amb una mica d'arròs, i ja està.
Ah,
i un rajolet d'oli d'oliva, cosetes així, però fet per ell. Sense salses, sense pebre, sense res.
Sense sal, tampoc cal que li afegiu sal, eh?
No, millor un rajolet d'oli d'oliva cru al damunt, però tot bullit i sense cap os, cap.
Ah, sí, bueno, recordeu aquest mite de que els gossos necessiten un os per rosegar, que no, que això no, i menys els de casa, eh?
I, no, si li volem donar algo especial com un os, veniu aquí a la botiga que tenim, que són especials per ells.
Ah. Escolta, i aquests que teniu especials, vosaltres, s'acaben desfent, se'ls acaben menjant, o simplement és perquè estiguin allí clavant les...
Sí, s'acaben desfent.
Ah, vale.
Alguns són de calci, sí, s'acaben desfent.
I els agrada, eh? Se'ls acaben menjant.
Sí, s'encante.
Vale. Però res d'os normal, eh?
O sigui... No, no, de casa no. Encara que pensem aquest es trenca fàcil, pitjor encara.
Clar.
Pitjor encara.
No serà la primera vegada que d'urgència heu hagut d'intervenir un gos...
Sí, no seria la primera vegada.
...amb estelles clavades perquè se ho ha menjat tal qual.
O amb obstrucció, se queden obstruïts i s'ha d'entrar quiròfan a treure els ossos, sí.
Bueno, anem a parlar per famílies, Imma. Vinga, polvorons, torrons, xocolates, tot això...
Zero.
Zero. Sopes, jo què sé, fricandós, olla barrejada...
Zero.
Res.
Lo que sí podeu fer és comprar premis específics per ells, i quan arribi l'hora dels postres, que tots estem amb el caferet i els polvorons, li donem amb ell algo que sigui d'ell. I que no li donem normalment que sigui festa també per ell.
Vale. Vale. Una altra, begudes.
O alguna llauneta especial, també. Jo el que faria és, alguna llauneta especial que no li donem mai, donar-li aquell dia, perquè també seran aulos noves per ell,
clar,
i li agradarà molt.
Uh-huh.
I així no li tenim que donar res nostre que no està pensat per ell.
Clar. Coses...
I sobretot a les visites també dieu-li,
sí, sí,
que no li doneu res.
No, i a més, és el que deies, anirà a pel nou, eh? Allò, i amb cara
i, bueno,
de pena.
I els nens... Pobre,
bueno,
sí, sí que sabes, li donen tot.
Clar, i el que et deia, begudes, aigua.
Aigua, sí.
Aigua, no fem l'invent aquí de una mica de cava pel gos.
No, només aigua,
vale.
Sisplau. Bueno, sí, només aigua.
Aigua sola. Que voleu fer una cosa especial? Anar d'on veterinaris, carrer Segrià número 11, sisplau, feu, aneu allà, visita. No us obliguen a comprar res, aneu allà, xafardegeu, mireu, pregunteu. Igual, escolta, trobes alguna cosa que dius, mira, un dia especial, doncs m'ho enduc, això.
Per ell també, que sigui especial, però amb menjada amb ell. Això és una altra cosa, encara que sigui menjada amb ell, alguna llauneta especial, algun pinso especial per aquell dia.
Clar.
La mesura que li toque.
Aquí anava.
No perquè sigui d'ell,
clar,
pensat per ell, li podem donar tot el sac de pinso.
Bueno, aquí anava. Hem dit que parlarem de dues coses. Una, del que no li hem de donar, que això crec que ha quedat clar, és bastant clar. L'altra, encara que sigui el seu menjar, no han de fer com nosaltres, que estem totes les festes entaulats, menjant. T'ho dic perquè també guanyen pes, si mengen de més.
Molt, sí, sí, clar.
I allò porta conseqüències mèdiques a curt i mig plaç.
Sí.
Per tant, escolta...
Igual que nosaltres...
Vull dir que si els donem una cosa especial, els hi substituïm per una reacció... del que mengen habitualment, no a més a més.
El seu sopar habitual, o el menjar, o que sigui.
Escolta, els gossos no tenen autocontrol en aquest sentit. És a dir, si tu els hi vas deixant menjar, ells van menjant?
Hi ha alguns que no. I, per exemple, per dir una, molts no tenen control, però, bueno, per exemple, una raça que és un aspirador, solen ser els golden o els llauradors. No, un aspirador. Aquests rebenten, però moren feliços, plens. Sí, sí.
Aspirador.
Bueno. Sí. Allò és com encendre el... Pues són ells.
Escolta, de totes maneres, com que segur que menjaran de més, no està de més fer uns passejos una mica més llargs, eh? Tampoc ens passem, perquè si el gos no està acostumat, potser es cansarà en excés.
I passejos, caminant tranquil·lament. També depèn de quin gos tinguem. Si tenim un chihuahua, no el podem passejar una hora, pobret.
Clar. No, que pateixen molt de l'esquena, que jo em veig pel carrer i a més els veig... Mira, venint a la ràdio, em veig un, quasi ve cada dia, més o menys, perquè deu sortir a la mateixa hora que jo arribo, pobret, està rodó, rodó. Jo crec que ha de patir molt de l'esquena, aquell gos, ja.
I les potetes, perquè tenen massa pes per lo que
clar.
Tindrien... Sí.
Clar,
molt sobrepes, per lo que tindrien.
Aquest gos...
Lo que estan pensades és que tenen que
suposo
suportar.
Suposo que arriba a casa, automàticament es deu de tirar a qualsevol lloc. I ja,
home,
escolta,
sí, segurament.
Fins a la següent
moment
de sortir.
I després no deuen respirar bé, perquè el pes també, clar.
Bueno, no, per això deia que... A veure, ens en riem i ho tractem amb to d'humor, perquè només faltaria, ja està prou complicada la vida. Però sí que és veritat que ull, perquè el sobrepès ja sabem que és perjudicial a les
sí.
persones i als animals, a tots
correcte.
Plegats. I als animals, escolta, acaba desenvolupant els mateixos problemes que les persones. L'obesitat, doncs, mala circulació, problemes de respiració,
sí,
problemes als
sí,
ossos...
Sí, de cor, sí.
És que, vull dir, que al final és això, i és el nostre animal de companyia, si es posa malalt, al final acabem patint tots, perquè ens l'estimem com,
sí.
un membre més
de la família.
Sí. Bueno.
Si em permet... dir una altra cosa.
Sí.
Ara estem parlant d'un gos o un gat social que està per allà, que demana menjar, que... Val. Ara vull dir que hi ha gossos i hi ha gats que tenen por a la gent, que no són tan socials. Sisplau, deixeu-los tranquils en una habitació, sense gaire llum, amb les feromones que sempre dic que hi ha de gos i de gat. Si voleu una música suau de fons o una televisió encesa que... perquè tots no són igual de socials i ho passen molt malament amb gent a casa, s'estressen.
No. A més, no, li esteu fent un favor, no al contrari. Li esteu fent un favor, escolta, és que nosaltres ho passem bé i pobre gos està allí sol. No, o sigui, ell està millor allí.
No l'obligueu a estar on esteu vosaltres perquè vosaltres voleu que estigui o perquè mira que mono que està, l'he portat a la perruqueria, mira que guapo, el que sigui.
És una molt bona observació, Imma, aquesta. La veritat
si
és
no
que
vol,
sí.
Sisplau, deixeu-lo amb ell tranquil, deixeu aigua on estigui ell, la seva llauneta, si voleu, especial, però si té por i ho passa malament, és millor no fer-li això al gosset, pobret.
Doncs ja ho sabeu, de totes maneres tenim limitat l'aforament a 10 persones, però vaja, vull dir que... Bueno,
sí, però hi ha alguns que ho passen
no,
malament.
No, que amb 10 ja es pot passar malament.
Sí,
ja hi ha
no,
massa
i amb
gent.
3... Amb 3,
sí, sí.
Hi ha animals que no estan acostumats i que ho passen malament.
Clar.
I després una altra cosa, si fem tot això i el deixem en una habitació, que no estiguin entrant i sortint d'aquella habitació.
Això també, clar.
Que no sigui l'habitació on la gent deixa els abrics, per exemple.
Clar, perquè si no arreglem res, tampoc.
Exacte.
No arreglem res.
Sí, clar, o al bany, que entren i surten
sí,
30 vegades. No, ha de ser algo que puguin estar tranquils.
Molt bé. Doncs Imma Sabater, infermera veterinària a Nadon Veterinaris, que estan al carrer Segrià número 11, que la Imma està encantada que l'aneu a visitar a Nadon Veterinaris, que pregunteu per ella, que li feu preguntes del vostre animal de companyia. Així és que està encantada la Imma de poder ajudar. Vull dir que no us faci vergonya. Anem allà... Escolta, que hi ha la Imma, que l'escolto a la ràdio, que li vull preguntar una cosa, que l'altre dia no em va quedar clara el programa. Doncs encantada.
Aquí estic, sí, per ajudar.
Amb tot això, Imma, demà és nit de Nadal... Dissabte Nadal, diumenge Sant Esteve, ens hi hem plantat com el que no vol la cosa. Mira, desitjar-te només que tinguis bon Nadal. Una abraçada gran, gràcies per estar amb nosaltres. Encara no et dic bon any, perquè la setmana vinent ens tornarem a escoltar, però bones festes i bon Nadal sí,
Igualment.
Gràcies, Imma.
Bon Nadal.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Que ara sí, que ens n'anem directes a la una. M'enric ja, perquè fa uns segons parlàvem amb la Imma Sabater, la veterinària, de la infermera veterinària de Nadon Veterinaris, i parlàvem dels excessos aquests dies amb els animals de companyia, que ni que sigui el seu tipus de menjar, que no cal que es passin, i m'enric ara, perquè ara parlarem del mateix, com deia amb ella, però de les persones. I ho farem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Nera, no sé què passa, que cuando llegan estas fechas nos pasamos de todo. O sea, yo entiendo que puedes comer cosas diferentes o cosas más estacionales. Por ejemplo, los turrones, que no te vas a comer un turrón en marzo. Pues podríamos, pero no están ni a la venta. Vale, lo entiendo, que se tienen que comer ahora. Ahora, los atracones que nos pegamos son memorables también, ¿eh? Digo de cantidad sobre todo,
No sé... Bueno, es que claro, digamos que todo el contexto conlleva ello, ¿no? Entonces, y es muy tradicional, tener muchos turrones por casa, comprar mucha comida...
No, pero sí, pero ya no digo turrones, es decir, oye, mira, ¿sabes qué? Vamos a comer de primero, venga, va, el día de Nadal, la sopa de galets, vale, perfecto, y después hay un segundo y un tercero, y un entrante ha habido antes, y después los postres, y después el café, y después, espera, que saco unas cositas para picar, hostia, es que eso son dos comidas, o tres casi, no sé por qué, es decir, es digno de estudio, ¿no? Pero llegan las fiestas y comemos mucho de más, hasta de las cosas sanas, si quieres, ¿eh? Mucho de más de todo, curiosamente.
Sí, pero eso pasa con toda la celebración.
Sí, con toda
la celebración.
Hablo de Navidad porque estamos a puerta de Navidad, pero es igual todas, ¿eh? La del 15 de agosto también pasa.
Una boda, un cumpleaños, ¿por qué? Porque nosotros entendemos que la abundancia en alimentos quiere decir que estamos bien, que estamos sanos, claro, que estamos felices, que queremos compartir alrededor, que no queremos que se acabe ese momento donde estamos hablando y compartiendo. Y entonces bueno, es una manera de mostrar que nos queremos, porque es muy importante esto, ¿eh? O sea, mostrar que nos queremos y que estamos es alrededor de una buena mesa, ¿no? Esto es como muy
claro,
ancestral, ¿eh? Y eso romperlo.
Cristian, te voy a preguntar una cosa, no te enfades. O sea, sabiendo que ya nos vamos a pasar, o sea, sabiendo que no lo debemos hacer, que no es bueno para nuestra salud, pero también sabiendo que lo vamos a hacer igualmente, porque es que es así, ya te pregunto para el día siguiente, es decir, venga, va, la nit de Nadal, que es aquest divendres, y además de cara a la noche, pues fotem allí un sopar que no veguis. Bueno, claro, el día siguiente es complicado porque es Navidad, y al otro San Esteve, pero bueno, va, el siguiente que no sea nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo mejor para el cuerpo, para recuperar? No como nada ese día, me hincho a solo lechuga y tomate, hacer una comida normal pero con poca cantidad. ¿Qué es lo mejor para el cuerpo?
Claro, yo antes de contestarte a esto, porque es una pregunta que todo el mundo lo hace, yo quiero recordar que no es incompatible que tú tengas que si hablamos ahora en alguna sesión, pero es que lo tengo que recordar porque
sí.
Es que es así. No es incompatible que tú tengas una cena, o sea, que tengas la comida de Navidad, por ejemplo, el 25, la comida de Navidad, y una cena con una ensalada y un pescado a la plancha.
Ajá.
No se mezclan los alimentos y de repente explotas o pasa algo. No es incompatible.
Vale.
Entonces, no es incompatible que tú hagas una buena cena de Navidad y por la tarde meriendes una fruta.
Vale.
Recordar que puede ser posible. Entonces,
ya, pero lo primero que pensamos es, ojo, después del día 24 hacer una cena fuerte y el día 25 la comida, ya no como hasta el día siguiente.
Ya, pero es que no tiene sentido.
Ya lo sé,
claro,
es lo que hacemos.
Sí, bueno, a ver, claro, después de un exceso, pues es muy posible que tu cuerpo te pida no comer más. Pero si necesitas comer o tal, el clic está en volver a una rutina que tú ya tienes implantada.
Vale.
Si tú vuelves a una rutina implantada, entonces ejerces el autocuidado. ¿Por qué has ejercido el autocuidado? Porque has disfrutado de una comida de Navidad, como a ti te gusta, con tu familia, con tu comida tradicional, y luego has generado autocuidado volviendo a tu rutina, que es totalmente compatible. No pasa nada que por la mañana tomes unos churros con chocolate y por la tarde te comas una fruta.
Claro.
No pasa nada, no morirás por ello.
Claro.
¿Vale? Entonces es posible hacerlo. Y una de las cosas que parece que es lo que más cuesta, que es lo que tú decías, que hago el 26, lo que tengo que hacer el 26 o el 27 es volver a mi rutina. No tienes que hacer nada diferente. Vuelve a tu rutina, vuelve a desayunar, vuelve a coger una tostada de pan integral con aguacate, con queso fresco, con un poco de jamón serrano, pues vuelve a hacer una fruta media mañana, un puñado de frutos secos. eso ejerces autocuidado y continúas la naturalidad que tu cuerpo necesita, porque de repente el 27 tu cuerpo ya no necesita frutas, ¿no? Porque has comido montones, que es ilógico.
Bueno, además, poca fruta has comido el 25 y el 26, seguramente.
Claro, claro. Entonces, ¿vale? Entonces, eso es una
bueno, no,
y,
que... o eso, ¿no? Mira, ¿sabes qué? El 27 nos hinchamos a fruta todo el día, para recuperar, tampoco.
Es que no tiene sentido ninguno, ¿no? Entonces, vuelve a la rutina... Y mantén tu rutina, aunque tengas esas comidas como tal, el 24 por la mañana o el 25 por la mañana, pues ¿por qué no desayunar como normalmente desayunas?
Vale.
Si tienes una tradición de desayuno diferente porque es un día de Navidad, vale. Pero si no tienes nada especial, pues desayuna lo que normalmente desayunas. Haz una media mañana como normalmente haces.
Vale, o sea, no modifico porque el día antes me haya hecho un atracón. No modifico nada. No hay un alimento que diga, oye, mira, esto tiene mucha más fibra y te va a ayudar a hacerlo correr todo. O yo qué sé.
O
aquello de los zumos antidetox. ¿Eh?
No,
espinacas,
no.
Vegetales y allí todo el día con zumos de estos antidetox.
Totalmente alejarnos de esto porque además es un mal consejo y es que no tiene ningún sentido biológico.
Vale.
Y entonces luego ya tenemos que, no podemos dejar no nombrar el convivir con el exceso cuando tenemos una comida. O sea, la idea de que tenemos que disfrutar de una comida haciendo un exceso es una idea un poco como muy enrevesada y muy desde el marketing, desde la venta de que tiene que haber, tenemos que estar muy hinchados.
Pero es que nos acompaña desde pequeños esta idea, ¿eh?
Sí. Si tú no estás a reventar, parece que no has disfrutado.
Hostia, sí. Es que es así de gráfico, ¿eh? Es así.
Tal cual, ¿no? Entonces, yo llamo un poquito este año a todos mis pacientes, a la gente que nos está escuchando, a que hagamos un ejercicio de conciencia de lo que realmente nos apetece, de lo que realmente te apetece disfrutar y entender un poco tu plato como aquello que voy a disfrutar de esto. Y pues es muy posible que sea un plato, dos platos, puede ser que tenga un postre, puede ser que tenga una sobremesa, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo y es el platito, después de haber hecho, no, el primer plato, ¿no? Que normalmente es un pica-pica, hay bastante pica-pica, nos ponen un plato a nosotros en cada mesa, ese plato es para utilizarlo,
claro.
No es para que esté allí, como para que caigan las migas, ¿no? Entonces, utilicemos el plato. Cojamos del centro lo que yo me voy a comer. ¿Qué es lo que me apetece de este pica-pica? Me apetece este
Los pica-picas tienen un peligro, vamos.
Bueno, tienen el peligro porque no generan conciencia, no es peligro, sino que tienen no generas conciencia de lo que realmente te apetece.
No, no. Cuando digo un peligro me refiero que yo, y sabiéndolo, que aún es peor, pero el pica-pica tú vas picando, vas hablando, vas picando, y es verdad, como no tenías un plato delante lleno, pues al final, yo normalmente, después de un pica-pica, siempre dices aquello de, hostia, yo ahora ya postre y ya tendría suficiente, y entonces viene el segundo.
Claro.
O sea, es el problema. O sea, esto del plato es muy está muy bien porque cogemos nuestro plato, cogemos una cosita de cada, nos lo ponemos delante y ahí se acabó nuestro pica-pica. Esto es inteligente.
La idea no es hacerlo bajo... La idea de, no me voy a controlar, tengo que comer poco, porque si no engordo. Esa no es la idea, ¿eh? La idea es, yo me pongo lo que realmente me apetece.
Claro.
El ejercicio, ¿qué es lo que realmente me apetece? Puede ser que algo del pica-pica no me apetezca. Pues no hace falta, no lo comas, no pasa nada. Ya lo guardaremos en uno de los tuppers, de los 100 tuppers que sobrarán. Pero si no me apetece, no lo comas, tampoco es necesario, ¿no? Entonces, bueno, de esto, ¿qué es lo que me apetece? Sin la idea de estar restringido, porque a lo mejor me engordo o tonterías de estas, ¿no? Entonces, no, bajo la idea de qué es lo que me apetece esto. Cuando se acabe el plato y te apetece seguir haciendo algo más de pica-pica, vuelve a hacer el ejercicio.
Claro.
Entonces, ¿me apetece algo más? Bueno, pues mira, voy a coger de aquí porque esto estaba súper rico, me pongo otra vez aquí. ¿Qué más? Ya está. Yo creo que con esto me vale. Y lo disfrutas. Y este ejercicio es un ejercicio que se debe hacer obligatorio y ojalá que todo el mundo lo ponga en práctica con los turrones.
Claro.
Y con la sobremesa, con todo lo que se pone de picoteo de la sobretaura, ¿no? El platito de café, vamos a poner los turrones, los polvorones, lo que a ti te apetece en ese momento. Tienes el café, si quieres, y te pones, yo voy a probar este de huevo, voy a probar este de no sé qué, este polvorón, y lo voy disfrutando, lo entiendo, ostras, este está muy dulce, este está muy bueno, qué bueno, qué blando, qué con tranquilidad, que nadie nos va a quitar la comida, no tenemos por qué masticar y tragarlo de golpe. Entonces, vale, qué bueno que estaba, bien. ¿Me apetece más? Vuelves a hacer el ejercicio. Un ejercicio de conciencia de lo que me apetece. No me lo como porque me engorda. No, es ejercicio de lo que me apetece. Y si necesitas hacerlo dos veces, lo haces dos veces. También puede ser que tú te lo pongas en el plato, que esto también es un ejercicio que todo el mundo debería hacer. Me apetece esto, esto y esto, lo tenemos en el plato, y de repente dices, he acabado, no me apetece más. Puede pasar también, es una sensación que tenemos muchos.
Sí, sí, sí.
No pasa nada, se puede volver al centro. No has tocado, no pasa nada, estamos en familia, lo ponemos otra vez, y no me, o a lo mejor me lo dejo un rato ahí, porque con que estaremos una hora o dos horas más, no me apetece, a lo mejor dentro de una hora me apetece, me lo acabaré luego. También es el ejercicio de conciencia de lo que realmente me apetece. Si en el momento, cuando estás comiendo un postre, es suficiente y dejas el postre a la mitad, respeta eso.
Claro, claro, claro.
No tienes por qué acabarlo.
No, que sí, que sí. Mira, a esto iba a juntar también. Yo ho dic des de l'experiència, perquè a mi m'ha passat, i no lo hacen con mala intenció, ni mucho menos, però a vegades les padrines, si acabes ràpid, et diuen, escolta, que t'has quedat amb gana, una mica més, i tal. No, que ja estic bé, que he menjat ràpid i ja estic bé. No, home, una mica més, venga, tal. No obliguem a la gent. És a dir, normalment el que se queda con hambre lo dice. I ja està, vull dir, no obliguem a la gent, perquè tot allò que oferim de més... Allò ja sobra, per entendre'ns, per tant. Vull dir que no obliguem a la gent, que no passa nada, vull dir que el que dic, i més avui en dia a les taules, és que de menjar no en falta, afortunadament, a la majoria. Però...
Ricard, ¿y tengo un minuto más?
Sí.
No, y la última ejercicio de nutrición pura y dura que tenía que hacer obligatorio este año.
A ver.
Pero obligatorio, Ricard,
venga,
¿eh?
Venga.
Prohibido decirle a las personas, a los familiares que no ves hace días, estás más gordo, estás más delgado,
has
cambiado, ¿qué ha pasado? ¿Vale? O sea, si una persona se ha engordado, estoy seguro que esa persona tiene un espejo en casa y lo sabe.
Que sí. És
no
verdad,
te lo has de decir tú.
És veritat, perquè aquestes frases que a vegades són innocents, la persona que les rep se les pot prendre, li pot afectar moltíssim. I esto es verdad que se está estudiando y que en la mayoría de los casos es grave, afecta mucho, ¿eh? Mucho.
Bueno, no puedes llegar a imaginar lo que afecta, sobre todo ahora que estamos en un momento donde la psicología y la psiquiatría está tan afectada por la pandemia.
Sí.
No puedes llegar a imaginar, porque si no estáis en contacto con pacientes que están muy afectados, nosotros que lo vivimos el día a día, no puedes llegar a afectar lo grave o lo duro que puede ser que se le diga a una persona, estás más delgada.
Pero eso te iba a decir, ni para un lado ni para el otro, ¿eh? Hostia, qué prim que estás, o has guanyat uns quilets, fas bona cara. No fem gràcia amb això. És a dir, parlem del cabell, si voleu, o no parlem de res d'aspecte físic. Vull dir que podem parlar de la pandèmia, de què farem a l'estiu o de si fa mal temps, que són temes clàssics, ¿eh? Però és veritat, això que diu el Christian, i és veritat que fora de festes ja en vam parlar i en tornarem a parlar d'aquests temes, però s'ha de tenir molta cura quan parles, ni que sigui ben intencionat, que de vegades ni amb bona intenció ajudes a la gent, sinó al contrari. Per tant, és millor no fer cap comentari sobre aquest tema. Totalment d'acord, i a més, és veritat.
No s'ha preguntat la seva opinió.
No, correcte. A més, ara és muy normal. És favorable l'ambient ara perquè ens vam a sentar gent que hace mucho tiempo que no nos sentamos juntos. Y puede ser la frase típica para quedar bien y vamos, puede ser devastadora, ¿eh? En el peor de los casos. En fin, nada, pues com a síntesi, que primer que intentem moderar-nos, però si ens passem, després tornar a la normalitat al dia següent. I escolta, agafar consciència del que mengem, que yo creo que es la mejor manera. Oye, Cristian, Didier, como siempre, que ha sido un placer. La semana que viene nos volvemos a escuchar, aún estaremos en el 2021, con lo cual no te digo nada del año, pero sí que te voy a enviar un abrazo grande y desearte que pases feliz Navidad y felices fiestas.
Muy bien, felices fiestas a todos y cuidaros con distancia, con prudencia y con disfrutar de los que tenemos y de los que nos quieren, ¿no? Recordar decir te quiero, porque a veces cuesta,
Y tant. Gràcies, Cristian. Directes a la una, amb una darrera hora. La justícia, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, finalment autoritza el toc de queda i la limitació de reunió a Catalunya. Recordem que la Fiscalia s'oposava, però finalment el Tribunal Superior de Justícia avala totes les mesures que havia proposat la Generalitat. Soc el Ricard Álvarez. Arribem a la una, després, i tornem demà a les 12:20.